A 5 minuts que passen de 2:15 als dijous, sempre moment de l'entrevista, doncs una vegada més ens acompanya la Sílvia Vendrell, nutricionista i dietista. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, a punt per anar-nos explicant tantes coses.
Que tant que podem.
Sí, sí, però és que jo trobo que el cos ens pensem que, a veure, una de les coses molt essencials al menjar ho fem com per inèrcia, no? Però és la base de tot plegat, no? De veure de com ens trobem, de la nostra energia, potser, inclús.
Sí, diguem que s'ha de tenir en compte tot, però a la vegada això que fem per inèrcia és normal, si nosaltres mengem cada dia. Si nosaltres haguéssim de pensar cada dia moltíssimes coses, clar, és que ens avorriríem. Llavors, bueno, acaba sent com un sí que és per inèrcia, però és més per costum. Llavors, ja està bé. El que passa és que aquestes costums, el que hem de fer és intentar variar-les de manera que siguin unes costums saludables.
Escolta, en Sílvia, a veure, parlem d'aquesta gent, dels teus avis, potser dels meus pares, els meus avis. A veure, aquesta gent no tenien problema de dietes. Per què?
Home, en general, perquè primera no tenien tanta, diguem, tanta varietat. Ara, per exemple, mires, i l'altre dia vaig llegir, no sé si era a Nova York o on era, que no sé quants quilòmetres hi havia no sé quants McDonald's, però que era una exageració. O sigui, era gairebé cada cantonada en trobaves dos. Això abans no hi era. No hi havia aquest tipus d'allò. No se sortia tant de casa. Cadascú es menjava el que feia a casa seva i, per tant, al moment en què tu et fas el menjar, saps perfectament el que hi poses. No vol dir que ho fessin tot fantàstic. Però sí que és veritat que, esclar, quan hi ha menys varietat, doncs no tens, per exemple, productes elaborats, no tens tant d'aquest tipus de menjars que solen ser els que són dolents perquè porten molts greixos i molta sal, i, per tant, només per això ja menjaven més bé. Però si això li sumes, que la seva vida no era tan sedentària com la que fem ara, doncs, esclar, és el que diem, els costums, aquests hàbits eren més correctes, no menjaven tan malament i, a més, feien més exercici. Per tant, perfecte. Això no vol dir que no hi hagués gent grassa. A més, no vol dir que no hi hagués colesterol. El que passa que, bueno, eren coses, colesterol, sucre, hipertensió, són coses que potser ara es controlen més. No vol dir que abans no hi fossin, però clar, tampoc l'esperança de vida potser no era tan alta. Bueno, hi ha una sèrie de coses, però lo primordial seria això, que tenien una activitat més gran que nosaltres i que el menjar era diferent.
Va molt lligat, així, per l'activitat, també, no?
Sí. Sí, 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 clarament. O sigui, els hàbits de vida és això, és menjar bé i, a més, fer exercici físic cada dia. O sigui, encara que sigui caminar. Però abans era això, no? Vull dir, potser no s'agafava tant el cotxe per anar aquí o allà. I, a més, les activitats del dia a dia eren molt més mogudes. En canvi, ara, doncs, segons quin tipus de feina és, tot el dia està sentat. Però, a més, llavors arribem a casa, ens posem a l'ordinador, ens posem a veure la tele o juguem amb la consola. Clar, una sèrie de coses que, esclar, és tot sedentarisme.
Bé, sé que de tot el que comentàvem ara, Sílvia, surten aquest tipus dels gran colesterol, principalment, de la gent que té sucre. Això, i a vegades, és hereditari? O potser una mala alimentació també hi pot ajudar-hi?
Les dues coses. O sigui, en part és hereditari. Si nosaltres tenim una tendència genètica a tenir-ho, és més fàcil que ho tinguem. Però també és veritat que si ens cuidem i fem una bona alimentació, fem exercici físic, en principi, fins i tot podríem evitar-ho. O, en el cas que no ho puguem evitar, perquè els nostres gens, tant sí com no, tindrem colesterol o tindrem sucre, el que és veritat és que, per dir alguna cosa, no arribarem a 300 de colesterol. Potser ens quedarem a 210. Que, bueno, seria tenir colesterol, però no seria tenir-ne tant com a 300.
Amb dieta sola es pot aconseguir? O ha de ser dieta medicament?
No, es pot aconseguir, tant que es pot aconseguir.
En dieta sola?
Sí, sí, sí. Al principi sí. Evidentment, quan ja portem molt de temps, tant amb sucre com amb colesterol, quan portem molt de temps i no, realment no hem aconseguit canviar els nostres hàbits i no hem aconseguit baixar de pes i una sèrie de coses, doncs a la llarga segurament ens hauran de posar medicació. Però sí que és veritat que està demostradíssim que si, quan anem al metge, realment el primer que ens digués és de fer exercici o de fer una dieta més saludable i les persones ho fessin, fins i tot ara que hi ha tanta crisi i tot, el cost a nivell econòmic seria molt més baix perquè realment no farien falta tants medicaments. El que passa que se sol dir, no?, que quan un cop t'han posat un medicament és difícil que te'l treguin. És veritat, no? A vegades, doncs, per aquella por. Jo em trobo molts pacients que em diuen, no, és que ja no tinc colesterol, perquè com que em prenc la pastilla no tinc colesterol. Clar, hi ha aquella por de dir, bueno, i si la traiem, què passa? Perquè clar, ara no en tens, és veritat que menges bé, llavors això costa molt. Els metges, doncs, normalment no acostumen a treure-te'l. Un cop te l'han posat, potser et baixen la dosi, però no acostumen a treure't la medicació. Clar, això és, és una despesa per la salut pública que és important.
Clar, clar.
Realment, amb l'exercici i la dieta, es pot baixar les dues coses.
Una dieta per una persona amb colesterol. Què ha de ser? Rica en què? I què és el que no hi té que entrar-hi amb aquesta dieta?
A veure, el primer que hem de tenir en compte és que el colesterol només està en els productes d'origen animal. Vale? Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, tot el que seria la carn, injectant el peix, el que passa que el peix seria un colesterol bo, però això, per exemple, és fàcil que tingui colesterol. Llavors hi ha els d'origen animal, però que no són pròpiament. O sigui, per exemple, la llet ve d'un animal, els ous venen d'un animal. Tot això, en principi, té colesterol. Vale? En unes quantitats més grans o menys. En alguns casos, com dic, amb el peix, és un colesterol bo, però té colesterol. Per tant, si diem això, també diem a la inversa que els aliments d'origen vegetal és impossible que tinguin colesterol. Vale? Per què dic això? Perquè no fa gaire feien un anunci, era d'algun pa, no sé si era un torradetes o un pa Bimbo, i te'l venien com zero colesterol. Bueno, esclar, és que el pa en principi no n'ha de tenir de colesterol, clar, perquè no ve d'origen animal. Llavors, també a vegades hem de fugir d'aquestes coses. Llavors, què vol dir? Una persona que tingui colesterol, el que ha de menjar sí o sí són verdures, són cereals, són la pasta, l'arròs, són llegums, tot això ho ha de menjar. El que no ha de menjar o com a mínim ho ha de rebaixar, doncs tot el que seria d'origen animal. Sobretot, les carns vermelles, és el que tindria més colesterol. Llavors tenim el peix, peix blau. Peix blau té greix bo, per tant, aquest també l'hem de menjar. Una altra cosa que és molt fàcil...
El marisc, on s'inclou?
El marisc vindríem a dir que és un
gambes, entremig. Llagostins, per exemple,
sí,
què és?
És un entremig. Sí que té colesterol, perquè realment en té, però és un entremig. Podria tenir part de colesterol bo. I aquest seria difícil de dir. També, sobretot, sempre s'ha dit, no? El cap de la gamba és on més n'hi ha. En canvi, si nosaltres agafem el que és la part, diguem, de la carn, bueno, doncs aquí pràcticament no n'hi hauria.
Va.
Sí que s'ha de tenir en compte, eh? Però bueno, com que tampoc és un aliment que, per desgràcia, mengem gaire sovint, perquè és molt car, doncs bueno, jo penso que si d'això en mengem de tant en tant, no hi hauria problema. En canvi, la carn sí. La persona que és carnívora menja carn cada dia. Llavors, clar, si en basem este colesterol, doncs aquí què passa? Normalment, si ens oblidem d'algú, és que ens oblidem del peix, no ens oblidem de la carn. Llavors, per mi són les coses que hem de tenir en compte. I l'altra cosa a tenir en compte són el tema dels làctics. Tot el que són els làctics porten colesterol. Llavors, no vol dir que no n'haguem de menjar, perquè ens porten altres coses bones, però intentem sempre triar-los desnatats o, com a mínim, semidesnatats. ¿Vale? El que seria la llet semidesnatada, desnatada, els iogurts també desnatats. Els formatges com més curats, com que tenen menys aigua, vol dir que més colesterol tenen, són més densos, diguem. Doncs són cosetes a tenir en compte. ¿Vale? O sigui, per mi, no es tracta tant de prohibir res, sinó senzillament de dir... vaig a potenciar el que he de menjar, o sigui, jo he de menjar més verdura, més fruita, més llegums, més pasta, més arròs, i en canvi de l'altre n'he de menjar menys. Per tant, la conclusió, una dieta equilibrada, una dieta com qualsevol altra. Tothom hauria de fer aquesta dieta, tingui colesterol o no. El que passa és, clar, una persona que té colesterol, a més, doncs ha de mirar, jo què sé, per dir alguna cosa, una persona, entre cometes, normal, que no té res, doncs si menja 3 cops per setmana carn vermella, no passa res. Ara, en una persona que tingui colesterol, doncs intenta rebaixar, en lloc de 3, menjar-ne un, i els altres dies anar combinant més peix blau, oli d'oliva, sobretot. Vale? Són una sèrie de coses que cal tenir en compte.
Tema de tot això que ens has comentat, Sílvia. L'arròs integral... Per exemple, amb sí. persona que tingui, que després parlem per les persones amb sucre, quin tipus de sí. dieta, de colesterol, el que sigui arròs integral, pasta integral, què aporta i què és la diferència de la pasta normal?
La diferència bàsica és que aporta més fibra. Vale? Si nosaltres mengem un plat de pasta o un plat d'arròs normal, no porta pràcticament zero fibra. En canvi, si ho mengem integral, porta fibra. És la diferència, realment. A nivell de calories i així, no és una cosa que diguis... Podríem trobar alguna diferència, però no és representativa. Seria això. I a més, en tots els casos, seria bo anar-ho incorporant. El que passa que...
Anar incorporant
l'integral.
L'integral.
Sí. O sigui, aviam, per exemple, potser la pasta costa més, és com més densa. Però, per exemple, l'arròs, qui no el menja perquè no l'ha provat, perquè el dia que el proves dius, bueno, tampoc hi ha tanta diferència. Si parlem d'un arròs bullit, eh?
Si parlem d'una
amanida de pasta o alguna cosa així, clar, si parlem d'una paella és una altra història. Però si fem el dia a dia això, un arròs bullit, una amanida d'arròs, ara que ve l'estiu, doncs per què no? La podem fer amb arròs integral, pujarem una mica la quantitat de fibra i, a més, està té un gust un pèl diferent.
És bo.
Jo penso que és bo, o sigui, és provar-ho, eh?
I en tema de pasta que anem parlant, de la integral amb la normal, sí. I que aquesta, doncs, sí que les persones que tinguin colesterol, doncs, poden menjar-ne tant d'una com l'altra.
Sí, sí, tant una com l'altra, sí, sí.
Volia comentar-te que el que és la pasta, aquesta que són de verdures, de colors, aquest tipus de pasta és potser millor que la normal? O què passa amb tot això? Has fet un somriure, el Silvia ha fet un somriure ara. Un somriure molt maco.
Sí, perquè és d'aquells aliments que ens pensem... Jo em trobo moltes vegades, quan vaig pensant a les escoles, que em diuen, no, si jo menjo molta verdura, i és perquè mengen aquesta pasta. A veure, ens ho venen com a tal, ens venen com que si ens mengem aquesta verdura, aquesta pasta, que en principi està feta de verdures...
I està feta de verdures, realment?
Home, esclar, segur que porta alguna cosa. Però, clar... Aviam, pensem que al final això... O sigui, les empreses d'alimentació ven a ser com un laboratori, no? Llavors, imaginem-nos, per exemple, com la pastilla aquesta d'AB Crem. Doncs imaginem-nos això fet amb verdures i que senzillament li posen a la pasta. Ja està. Llavors, bueno, porta verdura o no? Bueno, és una pastilleta que segurament està feta a base de verdures, però com per dir, avui he menjat verdura, no.
No.
O sigui, jo el que faria és mengem-ho, perquè a vegades, fins i tot, per exemple, això amb nens, doncs els hi entra millor per la vista, i amb grans també, no? Ostres, a vegades, si t'has de menjar els macarrons blancs, doncs, home, no és el mateix menjar-te una pasta bullida que siguin macarrons blancs o que sigui aquesta pasta de colors, a nivell òptic, no? Vull dir, t'entra més bé per la vista. Però, a més, aquí, què podem fer? Doncs ja que és de colors, barregem amb verdures, fem un saltejat i ja està, perfecte. Però tant com per dir que una cosa equival a l'altra... No, segur que em porta, segur que em porta una miqueta. Però no
molt, molt miqueta, sí, molt miqueta.
Per dir una ració, no.
La llet, sí que en aquest cas de les dietes de colesterol ens dius semidesnatada o desnatada. Fins a quin punt podem saber que amb una dieta de colesterol, que ens ha citat el que és recomanable o no recomanable, hem de decidir-nos per la llet, semidesnatada, desnatada o agafar-la de soja?
A veure, la de soja... Com dèiem abans, els aliments d'origen vegetal no porten colesterol. Per tant, la de soja no porta colesterol. Vale? O sigui, si anem per aquí, tindríem això.
Però què aporta la llet de soja?
A veure, aporta proteïnes, proteïnes força bones, vale? Perquè la soja és una llegum i, per tant, porta proteïnes. El que passa que a mi el tema de la llet de soja penso que està agafant pinces perquè n'hi ha de molts tipus. I no és llet de soja i punt. Perquè la llet de soja probablement no tindria un gust que diguem, ui, m'encanta. La gent que beu llet de soja moltes vegades ha de pensar que és una llet molt dolça. Què passa? Que hi posen sucre. Llavors, pot ser que, per una banda, és veritat que no tinguem colesterol, perquè no ens n'aporta, perquè és d'origen vegetal, però, en canvi, clar, si porto una mica més de sucre del que toca,
clar,
què pot passar? Doncs, bueno, que potser... El sucre, pròpiament dit, no porta colesterol, però és veritat que si fem un excés de sucre, com que tenim una vida sedentària, aquest sucre s'acaba convertint en greix en el nostre cos. Per tant, per una cosa directament no ho porta, però indirectament ens ho podria portar.
Molt interessant, això.
Per tant, jo penso que aquí és mirar-ho. Aquí ens hem d'acostumar, quan anem al súper, agafar i comparar l'etiqueta nutricional d'aquest tipus de llets i, bueno, i veure la que pugui portar més o menys sucre. Sempre important. Quan trobem una llet de soja que sigui molt dolça...
Malament.
Malament, o bé mirem-ho i amb si és que porta sacarina, però em sembla que poquetes n'hi deuen haver. A nivell de desnatada i semidesnatada, tampoc ens pensem que la diferència a nivell de calories és gran, és una barbaritat. Jo diria, per una persona que l'única llet que begui sigui, per exemple, al matí amb el que fem llet, mira... Tant és una com l'altra. Ara, per una persona que no, que li agradi força la llet, que al matí només de començar el dia hi ha un parell de gots de llet. A més, al migdia el talladet, a la tarda un altre tallat, i al vespre encara em faig una altra mica de cafè amb llet, aquesta persona sí, o semi o desnatada fins i tot. Perquè si no, ja anem sumant.
Si no, vols dir que inclús de la natural, si se'n veu una miqueta... De la natural, normal, sense semi ni desnatada. Podríem incloure-li o no?
Sí, a veure, mira, jo el que faig quan a mi una persona em ve, hi ha molta gent que diu, no, jo una desnatada no, perquè no té gust de res. I hi ha el que diu, oh, és que a més, clar, a casa ningú la veu semidesnatada, ningú li agradarà, què farem? Compraré una semidesnatada per mi? Bueno, doncs en aquests casos jo el que faig és valorar la resta del dia el que està menjant. Si aquella persona es portarà molt bé... O sigui, ja no menja gaires carns, ho menja tot força a la planxa, al forn, al vapor, i ho fa tot molt bé, doncs escolta'm, al matí beu-te la llet sencera, que no hi ha cap problema. Ara, si tenim la llet sencera al matí, Al migdia et fas unes patates fregides. A la tarda, doncs, no sé, menys un entrepà de, jo què sé, de bacon amb formatge. I al vespre no sé què, doncs home. O sigui, aquí es tracta una miqueta això, no? De posar a la balança i veure les diferents coses que faig bé i les que faig malament. I jo sempre dic que no és ni pa ti ni pa mi, o sigui, és, ni, no cal que ho facis tu tot fantàstic i jo tampoc et demanaré més. Però intentem, o sigui, és allò una miqueta d'estira i arronsa, no? Mm-hmm. Una miqueta aquesta seria l'idea.
Es parla dels omegas 3. Mm-hmm. Van molt lligats amb el tema d'ajudar la gent que té colesterol?
Sí, això és el que servindria de la soja. De fet, aquí la moda de la soja ha vingut per aquí, no? Els omega 3 són greixos bons. Aquests greixos bons el que fa, quan diem greix bo i greix dolent, és perquè un competeix amb l'altre i el que fa és dir, doncs, vinga, va, si n'hi ha una mica d'aquí i una mica d'allà, doncs, bueno, em podré treure més. En canvi, si tots són dolents, malament, ¿vale? Uh-huh. Llavors, d'aquí vindria una miqueta. O sigui, si jo tinc un equilibri entre greixos bons i greixos dolents, en principi és més difícil que jo tingui colesterol. Aquí és fàcil d'entendre-ho, per exemple, quan em fan una analítica. Una analítica completa. On, quan dic una analítica completa, vull dir que quan veig el colesterol, no em posi colesterol total. O que em posi colesterol total, però a sota em digui colesterol HDL i colesterol LDL. El LDL és el dolent. El HDL és bo. Si aquests dos estan força equilibrats...
Estan,
diguem,
més o menys el número que ens surt s'acosta,
sí,
no?
Sí, doncs en aquest cas, diguem que no ens hauríem de preocupar tant. És a dir, si jo tinc el colesterol dolent, una mica alt, però resulta que el bo també el tinc molt alt, doncs bueno, home, m'ho miro, però bueno, però com a mínim ja tinc això. Però què passa? Que normalment el problema no és aquest. El problema és que el dolent el tinc molt alt i el bo, que és el que em protegeix, el tinc molt baix. Llavors aquí, allò, o sigui, ja és clarament, o sigui, ja vaig apuntant maneres cap a un infart o per qualsevol cosa. Uh-huh. Llavors una miqueta seria aquesta, la d'allò. A veure, això pot semblar molt complicat, però llavors a la pràctica no ho és, eh? Vull dir, no té més història que això, i amb una analítica es veu molt fàcilment. Però això una miqueta el vindria a ser això que us dic, de greixos bons i greixos dolents. Si tenim un equilibri, i aquest equilibri és amb aquests aliments que us he dit, eh? El que serien greixos bons, així per fer un resum, seria l'oli d'oliva, verge extra és el millor.
Si vols fer alguna cosa a la planxa, també si oli d'oliva.
Sí, pensem una cosa, sempre es diu, oh, és que és més car. És més car, però si jo deixo de fer fregits, ja no en gastaré tant. Per tant, segurament acabaré...
I prohibits, no?, amb aquest tipus de dieta per colesterol, els fregits, no?
Sí, millor que sí. O sigui, no prohibits, però allò com a màxim cada dues setmanes un cop i ja està, eh?
Molt bé. Vista no vista, no?
Sí, vista no vista i disfrutar-ho i ja està. Però seria això, l'oli d'oliva, serien els fruits secs i seria el peix blau. Aquestes serien una miqueta les coses que realment portarien greixos bons i que, per tant, ens equilibrarien una miqueta els dolents.
Mm-hmm. Sí que amb moltes analítiques, i doncs parlant amb diferents persones, això que ens comentaves tu, Sílvia, mm-hmm, te trobes que aquest colesterol, aquesta mesura, hi ha vegades que hi ha metges que de seguida es decanta per donar-te medicament, però hi ha metges que posen la confiança i sí que te diuen agafa't amb una bona dieta, fes exercici i et donen un marge de temps, però et trobes vegades que pràcticament l'analítica pot haver sortit igual com la tenies i hi ha hagut el metge, com que ara, degut que es canvien tant els metges, de seguida ha apostat per la medicina. Sí. Aquí, a més, el pacient, podem nosaltres, això és una mala pregunta d'un dietista, i si m'escolta el doctor Alum, que l'entrevisto, a veure, si tu fas aquesta comparativa i veus que, bueno, que pràcticament ho tens equilibrat, pots prendre-te la decisió de prendre-te menys pastilles. Ai, Sílvia.
A veure. No, jo sempre dic que no, hem de fer cas al metge. És veritat que, el que tu has dit, hi ha metges que tenen la mà molt llarga i de seguida doncs, ja tenen tendència a això. I n'hi ha d'altres que, per sort, no. Per sort, confien que això, confien en la persona, confien que hi ha altres professionals que et poden assessorar en aquest sentit. I que si tu ets capaç de dir, doncs, no, jo m'hi posaré... Pues clar, això també, jo també, a favor dels metges, diré que jo penso que quan portes ja molt de temps, tu veus a la persona. O sigui, jo em trobo, vull dir, quan m'entra algú, gairebé, si fes apostes, de saber si aquella persona durarà o no durarà, portant-se bé, normalment les guanyaria. Vale? Llavors jo penso que aquí, amb un metge, a vegades pot passar-li el mateix. Una miqueta ja per avorriment, de dir, mira, és que sé que no ho farà, doncs llavors ja agafa i li dona. Jo penso que no és la millor opció, perquè... Mm-hmm. Perquè llavors l'únic que estan fent és com una visió molt paternalista i agafa i mira, perquè com que tu, no confio en tu, no ho faràs bé i per tant t'ho poso i ja està. No, penso que ens hauríem de donar una miqueta el vot de confiança i nosaltres, sobretot, posar-hi el remei. que amb les recomanacions del metge, que a vegades doncs, per falta de temps no ens en dona prou, no en tenim prou, doncs llavors anem amb una altra persona que ens assessori i que ens digui, doncs mira, ves per aquí o ves per allà. Jo m'he trobat amb gent, això, que els hi troba l'analítica i per sort doncs el metge els hi diu, va, torna d'aquí 3 mesos i a veure com ho tens. Mentrestant no et dono res. Llavors em venen a veure, el que fem és intentar que es variï això, i també és veritat que per sort quan aquella persona torna al metge i posem que no li ha baixat gaire el colesterol, però si aquella persona li explica, no, mira, jo ja estic fent això i allò, en principi el metge t'acaba donant, diguem, uns altres 3 mesos per dir alguna cosa, com un punt de confiança per dir, aviam si aquesta vegada surt més bé. Tot i que pot ser això, pot passar que si el colesterol és hereditari i tu t'estàs portant molt bé, podria ser que no et baixés suficient.
I em sembla que la gent normalment, doncs, hi ha molt poca gent que realment se porti molt bé amb aquest tipus de dieta si tenen colesterol. Bueno, no sé, potser
sí,
faig una visió una miqueta global.
Sí, però jo sempre penso, fixa't una cosa, fixa't que sempre, o sigui, jo sempre els dies que vinc aquí tu em preguntis, gairebé em preguntis pel que em preguntis, el primer que et dic és que hem de menjar bé. O sigui, però hem de menjar bé en general. I si dic això és perquè penso, i a més està comprovadíssim, amb gent, amb persones que te venen i te diuen no, és que jo això no ho menjaré mai. I resulta que diuen, ah, doncs mira, és que no ho havia provat, no ho havia provat i no m'agradava. Vull dir que menjar bé no té per què ser tampoc una perdició,
És que ens ho sembla, no?
Clar, ens ho sembla. Tenim aquesta sensació com de dir, és que clar, ara, doncs que avorrit, doncs no té per què. No té per què si entenem que realment de tant en tant ens podem passar. Sent així, doncs és una manera com de dir menys traumàtica.
Sílvia, tu l'aconselles realment, aquests omegas 3 que et comentava, o ho deixem entredit? Perquè això és una cosa que és quasi de lliure doncs, decisió, potser per una persona. Ho sents, ho comentes, que pot anar bé, que va bé per desinflamar els muscles, l'omega 3, si no me rectifiques, els muscles, que t'ajuda doncs, el cor que funcioni més bé, pel colesterol que te situa els grassos.
A veure,
quina opinió ens adones tu?
Tenen un poder antiinflamatori, per això que dius, no? Això que dius que te desinflama, doncs és veritat, tenen un poder que ajuda a desinflamar.
Però molt llarg termini, deu ser això, no?
Sí, a veure, com tot aquest tipus de coses, no és una cosa que m'ho prenc ara. Això, un medicament sí, no? Normalment un medicament te'l prens ara i al cap de res ja està solucionat. Però, en canvi, amb aquest tipus de coses, no. Però sí que és important que, clar, quan tu em preguntes per omega 3, suposo que m'estàs preguntant per les càpsules d'omega 3.
Sí.
Bueno, jo penso que si fem una alimentació saludable no tenim per què prendre càpsules. Perquè realment ja ho porta. Vale? Llavors seria una miqueta això. En canvi, si nosaltres agafem i diem, com que ja em prenc les càpsules, ja no cal ni que mengi peix blau, ja no cal que mengi fruits secs, ja no cal que mengi llegums i no sé què, doncs clar, jo penso que no, que primer, tant per la nostra butxaca com per tot, com per agafar un hàbit de vida, perquè tota la vida no ens estarem prenent aquestes càpsules, doncs en canvi, si nosaltres mengem això, pensem que hem dit coses que les podem menjar tota la vida, peix blau, fruits secs, llegums, tot això, oli d'oliva, ho podem menjar. Doncs aquestes coses ho contenen.
Jo sé que potser, en aquest cas, potser sí que m'ho agafaria com a referent, m'he agafat amb aquest tema que dius antiinflamatori, una persona que tingui un dolor d'ossos, potser sí que li serveix i li va molt més bé l'omega 3 que no es prengui un antiinflamatori.
Podria provar-ho, però bé, no pensem que tot aquest tipus de coses, sí, o sigui, està comprovat en un laboratori, que funciona i que amb les persones funciona. Però clar, a la dosi que ens hem de prendre també s'ha de veure, Jo penso que aquí també no hi ha dues persones iguals i també s'ha d'anar provant. I llavors una miqueta, doncs, a dir, provem això i provem allò. Ara, també important, tot el tema de les càpsules, pensem que un medicament, al final, passa per molts controls abans d'arribar a la farmàcia. ¿Vale? En canvi, l'omega 3 gairebé és una cosa que la podem trobar al súper, si fa falta.
Sí, cert.
Bueno, doncs contem que quan ho trobem al súper potser no té les... No ha passat la qualitat que ha de tenir, potser no és la dient. O fins i tot, pot ser la qualitat de dient, però que en canvi amb la dosi que t'ho donen, no sigui suficient.
Clar.
Per tant, tu estaràs prenent, estaràs pensant que allò és fantàstic.
I estaràs gastant, també. Estàs gastant i al final no.
Clar, estaràs gastant. Vull dir que pensem, els aliments són intel·ligents, la natura és intel·ligent, per tant, els aliments també. I els aliments estan amb la dosi que toquen. I el nostre cos té capacitat, diguem, per treure el que és bo dels aliments i per treure-ho també. Llavors, si nosaltres mengem aliments amb omega 3, també anirem assimilant aquest omega 3 d'una manera molt millor que no passis en pastilletes.
Sílvia, em volia tractar amb més temes. Avui ens hem emmarcat amb el colesterol. Gràcies per estar aquí, una edició més, i fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Adéu, gràcies, Sílvia.
Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i aquí, d'11 a 1, amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de títols.